Meteoambient, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Meteoambient, amb José Luis Gallego.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteoambient i això és una fusió no tan sols de Meteoambient, sinó també una fusió amb el nostre espai per fer una mica més llarga aquesta entrevista d'avui amb escapades. Farem 20 minutets, 22 minutets. S'acosta ja la setmana de la mobilitat, ja és aquí, i bé, el més sostenible, sens dubte, és anar a peu, és anar amb bicicleta. Per cert, el món de la bicicleta ens porta una bona notícia d'aquí poques setmanes. José Luis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Convidarem a l'Antonio Poveda, vicepresident de Mobilitat d'Àrea Metropolitana de Barcelona i un dels artífecs de l'allargament del carril bici de la Diagonal pel Parc de Cervantes cap al Baix Llobregat, al peu de Sant Joan de Déu, els Tres Molinos i tot aquell sector, perquè qui arribi allà al final no es trobi que l'autopista l'impedeix el pas, sinó
com
que
jo m'ho he trobat durant molts anys que anava a TV3
cap al Baix Llobregat. Són unes obres que ja estan en servei i que el mes de maig de l'any que ve acabaran. En parlarem. El més assenyat, anar a peu, anar amb bicicleta i anar amb transport públic. Però hi ha una realitat que és inqüestionable. Catalunya té 3 milions de cotxes, de vehicles, per diversos motius. I bé, dona la sensació que ara mateix el més sensat, els cotxes de més baixes emissions, els que afecten menys el medi ambient, que no vol dir que no l'afectin, compte, són els vehicles elèctrics.
Així és. A més, hi ha un fet que sempre que parlem de mobilitat crec que no hem de descuidar, perquè no és el cas de nosaltres, però sí de moltíssima gent que ens està escoltant. I és que hi ha gent que associa la seva percepció de la llibertat personal al fet de tenir un vehicle particular. I això és, jo, des del meu punt de vista, ho respecto. No ho entenc, podríem estar discutint durant molt de temps, però hi ha gent que s'ha instal·lat en no sense el meu cotxe. És a dir, podem parlar del que vulguis, podem parlar de reducció de la factura elèctrica a casa, podem parlar de reciclatge, podem parlar
de... Però el cotxe és intocable.
El cotxe és intocable. A més, gent que fins i tot és que fa els deures en altres àmbits. Això és un estudi que jo crec que és més sociològic que ecològic. Gent que associa la seva sensació de llibertat al fet de tenir a punt i en disposició de sortir-ne ja mateix un vehicle a porta de casa seva o al garatge per tenir aquesta
mobilitat. Sí, això jo t'haig de dir que des de fa uns mesos aparco el cotxe en una comunitat de propietaris i he quedat sorprès perquè feia anys que no ho feia i bé, veig cotxes allà que sempre estan allà i penso... què hi fan? És a dir, què els tenen conservats?
Un cementiri de cotxes.
Això mateix, és el Dani Ramírez,
bona tarda.
Sí, no, estic sorprès perquè dius, home, si l'has de tenir aquí sense moure'l per res, doncs escolta, per què tens una plaça de pàrquing, per què has pagat per un cotxe que tot plegat...
Si fas números reals del que et costa un cotxe, mantenir-lo, etcètera, millor que no ho feu.
Vols dir lloga'l.
Lloga'l, o per exemple, hi ha gent, jo conec
taxi.
Gent de Barcelona, que evidentment no es compra el cotxe i té el taxi. Si fas números al cap de l'any i et surt més a compte.
Un taxi.
I a més ara tenim ecotaxis, que ja això és la crem de la crem, no?
Que el demanes per l'aplicació i ja està, i el tens a la porta.
És perfecte. Però vaja, jo crec que estem en un moment important i ho estem veient, no cal ser gaire intel·ligent, surts pel carrer i ho veus. Hi ha una diversificació enorme dels mitjans de transport del dia a dia. Gent que va treballar amb patinet, Segway, board elèctric, la bicicleta, no sé què, la plegable, la combinació tren, metro, a peu, cotxe elèctric, moto, ciclomotor... És impressionant. Barcelona és un lloc fabulós per veure com estem canviant també els hàbits. Això fa 10-15 anys, jo recordo quan era petit, que anàvem a peu a l'escola i hi havia una que vivia una mica més lluny i anava amb bicicleta. La miràvem rara. Què fa amb bicicleta? No? I ara, als instituts, veus que molta gent va amb bicicleta. Quan tenen 14-15 anys, volen la motocicleta, d'acord? Els hi hem d'inculcar que potser tirin cap a la motocicleta elèctrica. Però estem en un moment de diversificació, L'objectiu no és que tothom tingui cotxe elèctric. Crec que no hi arribarem.
No, no té sentit.
Tampoc és assolible en aquests moments. Potser en el futur sí, ho veurem. Però a curt termini, que per mi el curt termini és ja, no són 10 anys, són 2 anys, 3 anys, aviam si Barcelona, tant de bo, o les grans ciutats, poguessin tenir 20-30% de cotxes elèctrics. El que passa és que com ho fem, això? Com ho incentivem? Tal com està muntat avui en dia, ho diem perquè ho coneixem, perquè som usuaris, potser encara no estem prou preparats.
Dani Ramírez és usuari de vehicle elèctric, el condueix cada dia, igual que un servidor que us parla, i el José Luis Gallego va estar molt temps conduint-lo, és usuari habitual d'un vehicle híbrid, i bé, les sensacions quan es condueix un catxarret d'aquests són...
diferents. Tot i que t'haig de dir que l'opció de la mobilitat associada al transport públic seria ideal, seria ideal. Aquesta circumstància que patim els que vivim a l'entorn de Barcelona, estic parlant del Maresme, sobretot, que tenim la infraestructura magnífica i tenim el pas dels trens, però que no és una eina que avui, a data d'avui, cobreixi tots els requeriments dels ciutadans. Això seria magnífic si es pogués, això, si es pogués completar amb vehicles elèctrics de car sharing. Això seria magnífic, amb més estacions de càrrega fast, és a dir, ràpides. Tesla acaba d'instal·lar al costat als afores de Girona, crec que en un hotel Ibis, doncs una estació de càrrega Tesla que carregues en 30 minuts al 80% de la bateria. Aquí anem bé. Aquí anem bé, no només hem d'assenyalar el cotxe en si mateix, sinó tot el món que envolta el cotxe. La revolució de la mobilitat ha de ser transversal, no pot afectar única i exclusivament el vehicle.
Sí.
Ha d'estar integrada tota la societat, inclosa el tema dels pàrquings dissuasoris als afores de les ciutats, de la multiplicació i de l'eficiència del transport públic, i sobretot, i el més important que no n'hem parlat, socialitzar els preus dels vehicles elèctrics. El dia que tinguem un Dacia de 5.000 euros elèctric, ja ho tindríem.
S'ha acabat.
Meteo Escapades, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme. Everybody.
Quan he dit s'ha acabat, vull dir s'ha acabat el món de la combustió, no s'ha acabat aquesta conversa
totalment. I a més, aquí n'hem parlat molt, durant molt temps, i des de fa molts anys venim parlant dels esforços que estan fent les marques que han apostat per la mobilitat elèctrica, en el cas de Nissan és el més clar, per reduir i per intentar posar-hi ells també de la seva part. Però tot i així queden lluny del que per moltíssima gent seria un vehicle, això, un vehicle utilitari, un vehicle de 7.000 o 8.000 euros.
Està
un Corsa,
clar,
un Fiesta, un...
Està clar que ara mateix no existeix un vehicle utilitari elèctric. És a dir, és gairebé una bicicleta amb una carcassa, el Twizy, parlem de marques,
sí.
Està
catalogat com un quad, fins
clar,
i tot. No és ni tan sols...
Està sobre els 5.000 euros.
Sí, però no dona solució.
No, clar, és com un ciclomotor.
Hi ha saltes a un vehicle d'una gamma bastant alta que ja estem per sobre dels 20.000
aquí.
I en molts casos...
Entraríem amb el Zoe, entraríem amb el Leaf, entraríem... Sí.
De tota manera, sí, el Zoe no arriba potser als 20.000 o justet.
Ara s'incorpora, ara s'incorpora d'aquí a poc, crec que és Kia, amb un vehicle per 19.000, anuncien un vehicle per 19.000 euros.
Crec que el Kia Soul elèctric està cap a uns 15 o 16 actualment.
I ara treuen el Niro, que és una versió híbrida i que serà endollable. És a dir que...
És que estem davant d'un moment fantàstic, eh?
Sí,
perdoneu, només vull fer un petit comentari. Jo fa ara mig any, justament mig any que tinc cotxe elèctric. Els altres cotxes ja els dic el cotxe de fum. Jo tinc el cotxe normal i ells tenen el cotxe de fum. A mi m'ha canviat la percepció, i us ho dic realment, la vida se m'ha posat alegre. Jo sóc feliç. No,
Dani,
perdoneu.
És que a més, els que el coneixem sabem que ho diu d'acord.
Ho està dient de veritat.
Absolutament d'acord.
Jo vaig pel cotxe, però com cantant, i veient que em desplaço i que tinc un consum mínim, equilibrat, i que la meva afectació damunt del planeta és menor. Sempre hi ha una empremta i un impacte.
Sempre.
Però respecte als cotxes que em van passant, que són milers, penso... Cotxe de fum, caca.
Però tu posa't a la pell del cotxe de fum, caca, que passa.
Espera,
que és una nena...
Tenim una altra persona apassionada
que acaba
d'entrar per l'estudi.
Arriba
que
tard
és...
perquè va amb cotxe elèctric, també, aquest.
No. En Carles Prats, què tal? Bona tarda.
Hola, Carles.
Bona tarda.
Hola.
Presentador, periodista, presentador del Telenotícies Migdia i un altre enamorat del cotxe elèctric des de fa pocs mesos.
Doncs sí, jo com el Dani fa mig any, em sembla que sí, ja és mig any.
Jo em vaig avançar les ajudes abans que tu, pels pèls no t'arriben a tu. Eh?
Exacte, exacte. Mig any que tinc el cotxe elèctric, és cert un tema important aquest de les ajudes, que es van acabar molt ràpid. I és
sí,
una
només
cosa...
van durar 15 dies, exacte. És una política fantàstica exacte, del govern espanyol. Exacte, és una cosa que
demostra el poc interès que hi ha per fomentar
pel medi ambient,
una mobilitat doncs, sostenible. I per, bueno, estic encantat com el Dani, no? És a dir, tu et desplaces sense cap mena de soroll, són cotxes automàtics, per tant, molt més còmodes i sabent, a més, que no deixes rastre o un rastre mínim al medi ambient, no? A banda de que és com, jo ja dic que és un cotxe normal, és un cotxe, a dia d'avui els cotxes elèctrics no són cotxes diferents als altres, és a dir, tenen prou espai per viatjar amb la família, tenen prou prestacions per estar-s'hi còmodament, totes les
o més
en funció de la gamma que agafis, és a dir, jo ja he oblidat que vaig amb un cotxe elèctric. Només quan haig de fer un desplaçament llarg, llavors sí que me'n recordo de la seva autonomia, una autonomia que val a dir que pel 99% dels desplaçaments que segurament molts dels oients fan
és
més que suficient.
Estem parlant d'uns 150 quilòmetres
o 200.
Depèn de com condueixis. Sí. Una de les coses que jo he pres aquests 6 mesos, jo he vist que a Mataró, per tant, jo cada dia haig de fer gairebé un centenar de quilòmetres, ho havia provat amb tren i, bé, en fi...
Era...
És complicat. És complicat si vols compaginar amb horaris, perquè, en fi, sovint,
família,
sovint és una loteria.
Una hora 20, una hora 30, fent tres sistemes de transport diferents.
I si tens compromisos a la tarda, en aquest cas familiars, no arribes, perquè ens entenguem, oi? Llavors, la mobilitat en cotxe a vegades és obligada, i fent 100 quilòmetres al dia aproximadament amb un cotxe elèctric, doncs realment ara per mi és fantàstic, no? No t'estalvies les cues, això sí, és una cosa que,
això és veritat.
Això que t'has de llevar igual ben d'hora, però sí que a l'hora de desplaçar-te...
I a Mataró sense pagar peatge, en
exacte,
aquest cas.
Insisteixo en el cas de la gent que ens està sentint i que s'ha sentit sobretot assenyalada i de bon rotllo, dic, pel comentari del Dani, del cotxe fum, d'aquest nou conductor novell que s'incorpora a la mobilitat i que doncs com tots hem fet compra el primer cotxe que acostuma a ser un vehicle d'educació i que tens un pressupost, doncs això, 3.000, 4.000 euros no tiris més, no? Pel teu primer cotxe. Evidentment que quan vegi passar un Leaf, un Zoe, un Ampera, dirà, caram, aquest és el meu vehicle que cap aquí m'agradaria anar. Però avui dia s'ha de socialitzar aquesta tecnologia. Això és un esforç que no sé qui ha de fer, si les administracions amb més suport, com en el cas de Noruega, o directament el fabricant, doncs ja sé que la tecnologia que li més és caríssim, però necessitem vehicles nous a peu de concessionari per 7.000 euros.
No creieu... A veure, Catalunya crec que ha fet en part els deures pel que fa als peatges gratuïts.
Ha fet tot el que havia de fer.
Tenim AP7 i AP2 que no, peatge, o túnel del Cadí.
Carrils de velocitat.
Això mateix. Però tenim un tema de punts de càrrega, segurament per desplaçaments més de tipus no metropolità, sinó de llarg recorregut de cap de setmana, etcètera. S'ha aprovat el pla Pirbec, 3 anys vista, per mallar Catalunya amb 400 punts, amb 100 punts de càrrega.
Si no, ràpida,
Ràpida,
parlem de càrrega
20 minuts.
20 minutets.
Aquests de Tesla, de l'Ibis de Girona.
Tant, sí, amb un, és a dir, que el territori a 30-40 quilòmetres trobi sempre aquests punts de càrrega. Estem parlant de 4.000 punts semiràpids i 40.000 de
càrrega
lenta, etc. Si aquests pròxims 3 anys això realment arriba, i em consta des de l'Institut Català d'Energia que s'hi està treballant, perquè no és un pressupost desmesurat perquè això es porti a terme, és un tema més de voluntat, i en aquest cas sembla que hi és. Si Catalunya es malla d'aquesta manera, hi haurà aquesta explosió, aquesta sociabilització, i podem parlar de més vendes de vehicles i per tant més baixada de preu i més gamma?
Jo crec que hi ha la barrera dels punts de càrrega que doncs s'està a punt de superar o s'està superant. Hi ha la barrera aquesta del preu, del cost del cotxe, i també hi ha una barrera psicològica, no ens enganyem, eh? La gent quan et veu amb el cotxe elèctric et pregunta, però això va bé?
Això va?
No se'n refien, no?
T'has quedat tirat a la carretera.
I jo sóc, exacte, la primera pregunta, no? T'has quedat tirat a la carretera i dic, i tu amb benzina o amb dièsel t'has quedat tirat a la carretera. A mi em va passar, jo tenia un cotxe de dièsel i m'havia passat un parell de vegades. I, en fi, hi ha com una certa reticència de no creure's que això funciona, no? I després de veure't uns quants dies amunt i avall amb el cotxe de dièsel, dient, ah, doncs potser sí que funciona, no? I dic, com, i tant, saps? I tant que funciona, com qualsevol altre cotxe. Simplement que, a diferència dels cotxes de combustible, que has d'anar a la benzina i posar la gasolina al sortidor, jo quan arribo a la nit l'endollo com endollo el mòbil. I ara feia la broma de que se m'acaba abans la bateria del mòbil que la del cotxe. Perquè quants dies... això és un exercici que jo sempre faig quan m'ho pregunten, si funciona, no? I si em quedo tirat. Jo sempre pregunto, tu quants dies a l'any fas més de 200 quilòmetres? I d'aquests dies a l'any que fas més de 200 quilòmetres, quan fas 200 quilòmetres, pares un moment a fer un riu o no? Sí, no? Doncs si pares un moment a fer un riu aquell dia que fas més de 200 quilòmetres, doncs aquella estona que fas un cafè, vas a lavar...
Hauria d'haver-hi un punt de càrrega.
O vas on sigui, ja tens, ja has carregat el cotxe. Per tant, jo no veig cap problema, no?
Tu dius que arribes a la nit i el poses a carregar.
Correcte.
En un apartament, en un aparcament comunitari.
Sí, jo visc en un bloc de pisos i a l'aparcament comunitari, doncs, m'he instal·lat un punt de càrrega, perquè ens entenguem, un endoll. He fet venir un instal·lador i m'ha instal·lat un endoll.
Dona més potència.
I li has dit, evidentment, que connecti el cable en el llum comunitària.
No.
Tens punxat, això no ho has dit.
No, això no.
Això a Mallorca s'estila moltíssim.
Per la gent que pugui tenir també aquest dubte, no? Com es fa això, no? Doncs, jo visc en un bloc de pisos, en un pàrquing comunitari, i tal com preveu la llei, jo vaig informar a la comunitat de senyors, vindrà tal dia un operari, un tècnic instal·lador certificat, que a partir del meu comptador, evidentment, tirarà un cable perquè jo pugui endollar quan arribi al vespre, i així l'endemà al matí, ja et dic, moltes vegades em pregunten quanta estona triga a carregar el teu cotxe, i dic, no ho sé, perquè jo el poso a carregar,
a
ell automàticament a les 11, quan ja tarifa avall, es posa a carregar, i al dematí jo ja...
I és un endoll especial, Carles, o és un endoll...
És un endoll d'aquests, una caixa, un wallbox d'aquests, especial, més protegit, no?, que té més seguretat perquè el cotxe no pateixi si ha pujats de tensió i tal. Però sàpigues que jo quan vaig a casa d'amics, familiars que tenen entrada de cotxe, aprofito i endollo el cotxe al mateix endoll.
Ostres.
On ells carreguen
ets
la...
Ets un enxufat, ara sí.
Deixa'm que et digui una cosa que no hauria de dir, perquè la gent de Nissan potser se'n s'enfaden perquè ho marquen, és a dir, el llibre d'instruccions t'ho marquen en vermell, eh? Però jo em van deixar el Leaf només 3 mesos i vaig dir, mira, saps què? Per 3 mesos...
Provem-ho.
Amb un lladre on tenia endollada la nevera.
Clar.
Allà carregava el vehicle
elèctric.
Zero.
Clar.
Zero. Això de olor de goma cremada, mentida. Zero. Em carregava a la perfecció. Mai.
Clar, estem parlant d'un consum aproximadament d'un assecador de cabell.
Aquí.
Clar.
És a dir, en el moment que li demana més el cotxe amb la caixeta especial que subministra el fabricant, està demanant un consum d'un assecador de cabell que no et cremarà un endoll convencional. Si tens la instal·lació en mal estat o el cotxe detecta que no hi ha terra en aquella instal·lació, no et carregarà. Però si simplement compleix els estàndards de la majoria de llars a Catalunya...
Jo he anat a molts... Què anaves a dir, Dani, que feies així?
Que... Ah, no, que no està recomanat utilitzar
allargadors.
Això dic que no ho vaig fer bé, però fins i tot per la gent que pensa hauré de fer una instal·lació a casa meva, hauré de venir aquí...
No, ho pots endollar a un endoll normal.
Aquí.
Ara, jo m'he instal·lat un endoll especial
perquè és un graig comunitari, ha de complir
la normativa, però a més a més així se'm dona una mica més de potència i carrega una mica més ràpid.
Pots
carregar amb un endoll normal com els que carreguem al mòbil.
Ho fas amb tarifa nocturna. Hi ha molta gent que diu, oh sí, deus pagar una tarifa ara,
no,
a partir d'ara. Explica.
És cert que m'ha pujat la factura de la llum, és evident.
Home,
quan tu endolles un aparell regularment cada dia i gastes uns quilowatts, jo no hi entenc gaire, però sí que he vist que augmentava la tarifa de la llum, no? Què he fet? Doncs, perquè em sorti una mica més barat, li he programat el cotxe, escolta, no comencis a carregar fins passades les 11 de la nit, i ja està.
Que la llum és un 47% més.
És barata. He notat una mica d'estalvi, però sí que és veritat que, evidentment, pago més de llum, però he fet els càlculs amb la diferència del que pagava de de dièsel en aquest cas, jo calculo que el sobrecost que representa aquest cotxe, perquè no ens enganyem, són cotxes més cars que els altres.
Però ho recuperaràs per consum, per peatges,
exacte, ho recuperaré, per
zones blaves que no pagues,
amb un, etcètera. Amb uns 3 anyets jo espero ja quedar-me igual, i a partir del tercer any estalvia molts diners, no? Perquè són molts diners els que fem aquests trajectes habituals, diaris, d'anar amunt i avall, no? Doncs els que t'acabes estalviant al final del mes, no?
El teu càlcul de full Excel
sí, ho vaig fer
sí,
jo soc una mica quadradet i fins que no ho vaig tenir molt clar no em vaig decidir, no? Vaig fer-me un Excel i vaig calcular, a veure, què em costa en un any, què em costa en dos, en tres, en quatre, en cinc, en sis, en set, allò, a veure què dura.
I quants quilòmetres, perdona, recorreguts?
Jo faig uns 20-25.000 a l'any.
En 20-25.000, 3 anys d'amortització.
Jo calculava això, a funció a un euro el litre de dièsel, etcètera, etcètera.
I un euro als 100 quilòmetres d'elèctric.
Euro i mig a l'elèctric, no?
Jo, Francesc, i...
Aniríem acabant.
Us volia dir només que, a diferència d'en Carles, el meu cotxe és una miqueta de menys potència, és una mica més barat, i jo us dic, des del minut zero, he fet els càlculs, des del primer mes m'estalvio 100 euros al mes respecte al cotxe de benzina.
Quan pagues de lletra? Quan pagues de...
Crec que són 261 euros.
D'un-hi-do. El 50%, d'un-hi-do.
Sí, sí, sí. I, però clar, és que jo només de benzina només gastava ja 240 euros de benzina. Faig 40.000 a l'any. Visc més amunt de Mataró, més lluny que en Carles i que tu.
No el reculls, el Carles.
També podríem fer, també podríem fer. Però clar,
quan
tu comptes el que t'estalvies amb això, amb peatges, amb zona blava, zona verda... Ostres, és que et surt a compte actualment. Actualment.
Si fas quilòmetres, perquè també hi ha gent que m'ha preguntat, escolta, jo visc a les Corts i haig d'anar a treballar a TV3. Doncs home, és que agafa un mitjà transport públic, acabaràs abans.
Una moto, un taxi o el que sigui. Escolteu, ho hem de deixar aquí i res, moltíssimes gràcies. Continuarem parlant de mobilitat sostenible, perquè a més la setmana que ve hi ha aquest moment tràgic, sembla, per moltes persones, que 60 carrers de Barcelona es tallaran el trànsit i sembla que arriba la guerra nuclear damunt de la capital catalana.
Ostres, sobreviurem?
No ho sé.
Quina llàstima.
Potser no.
Ai.
Carles Prats, periodista, company de Telenotícies Migdia, moltes gràcies.
A tu.
Dani Ramírez, company des del primer dia, des de l'any 85. Moltes gràcies. I el José Luis Gallego, ja el coneixeu de sobres. Adéu-siau, bona Adeu. Tarda.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, el concurs d'aquesta setmana. El nivell de satisfacció d'en Carles Prats i el Dani Ramírez respecte al cotxe elèctric és possibilitat A, alt, possibilitat B, mig, possibilitat C, baix. Pregunta facilíssima si ens heu seguit. Premi un lot de productes Pastoret. De la setmana passada, dos concursos. El Meteo Escapades pregunta: la Masia de l'Hotel es caracteritza pel luxe modern o pel luxe amb història? La resposta correcta era pel luxe amb història. Premi: dos bitllets d'anada i tornada amb el cremallera de la Vall de Núria, vàlid fins al 31 de desembre d'aquest any. El guanyador, Joan Garcia, de Gironella. I concurs de la setmana passada de Meteo Ambient. La pregunta deia: des de quan està prohibit la fabricació i distribució de bombetes halògenes? La resposta: des del passat 1 de setembre. Ple premi, un lot de productes Pastoret. Guanyador, Toni Canet, de Taradell.